Donem la veu a l'Àfrica en risc.
Sí, sóc a caixa amb cara. Sóc caixa d'ara, sóc caixa de mama.
La Nigèria de Boko Haram.
Di amen, di gamborunga la Boko Haram.
Us hem d'explicar una història. Fa uns quants mesos ens va venir a trobar la Quima Oliver, la coordinadora d'UNICEF a Catalunya, i ens va dir, mireu, creiem que hi ha una situació d'emergència gravíssima en alguns països i el focus, lògicament, amb tot el terrorisme jihadista està posat a Síria, està posat a l'Iraq, però tenim necessitat de que s'atenguin els milions de víctimes d'aquest terrorisme que en alguns altres indrets del món els estan assetjant i al damunt, com que no hi ha focus, no se'ls veu. En vam estar parlant amb UNICEF, en vam estar parlant també amb TV3 i finalment es va decidir que un equip del Matí de Catalunya Ràdio, que vaig poder tenir la sort que m'hi acompanyés en Domènec Subirà i també el José Antonio Rodríguez, anéssim aquest estiu una setmana per donar-nos temps de comprendre el que és una realitat absolutament emergència, absolutament imprescindible d'atendre, i un drama de violència que no us podríem explicar si no hi haguéssim anat, però us l'explicarem. Quima Oliver, bon dia.
Hola, bon dia.
La coordinadora d'UNICEF Catalunya ens hi va acompanyar perquè quan es parla de nens, de criatures, de nois i noies, de joves, que són víctimes del terrorisme, són víctimes, en molts casos, protegides, amb molts traumes, sense el vostre accés, no podríem haver accedit a molts dels camps i a moltes de les persones que vam poder veure, que vam poder parlar i de moltes de les realitats que vam poder entendre. Quima, realment aquesta va ser el missatge, jo vull ser molt franca amb els oients, vau dir, posem focus sobre realitats que se'ns estan escapant, no?
Sí, òbviament, i la resposta per part vostra va ser més que positiva perquè, d'alguna manera, nosaltres necessitem per la nostra feina a nivell d'UNICEF, no només a nivell d'UNICEF Catalunya, sinó a nivell d'UNICEF Internacional, la complicitat de, tant de la ciutadania com dels mitjans de comunicació, com dels aliats, les empreses que puguin finançar, però per part vostra, sobretot, per poder explicar quina és la situació que viu la infància, com està vivint la infància arreu del món, no només aquí, i molt especialment en situacions d'emergències que ja siguin provocades per desastres naturals o per conflictes, i en aquest cas Nigèria era un escenari, diguem, tristament modèlic, per dir-ho així, però on l'atrocitat i la violació dels drets humans dels infants és molt patent. No?
Què és Tanca UNICEF?
Tanca UNICEF és la campanya en la qual nosaltres hem emmarcat aquesta acció. És una campanya anual que fem aquest any de recaptació de fons, precisament per ajudar i per aconseguir fons de cares a poder finançar els programes i a continuar amb la nostra tasca arreu del món. I, bueno, és un lema una mica trampós, perquè no volem, o sigui, voldríem poder tancar UNICEF.
És que allò no es tanca. A veure, tanca UNICEF, perquè us feu la idea, UNICEF, que fa 70 anys que treballa, la realitat que hem viscut amb en Domènec i el José Antonio en aquests camps de desplaçats del nord-est de Nigèria, sortíem d'allà i què dèiem? José Antonio i Domènec dèiem... Com atents tot això, no?
Com ho atents, sí.
La sensació que vam tenir que nosaltres és de desbordament, no per part d'UNICEF, sinó de totes les organitzacions que estan treballant allà, realment la falta de recursos del govern de Nigèria amb 8,5 milions de persones en aquella situació de pobresa i d'emergència humanitària.
Aquest és una mica l'argumentari que hi ha al darrere de la campanya provocativa amb aquest lema, no? De tanquem UNICEF perquè això seria com el
perquè desapareguéssiu, no? Exacte. A veure si desapareixeu d'una vegada. Exacte. Voldrà dir que tots els nens i nenes del món...
Quedar-nos sense feina seria una fortuna, diguem, per tots els nens del món, perquè voldria dir que tots viuen en condicions adequades, dignes, i els seus drets s'estan complint. Però, com tu bé deies, portem 70 anys treballant arreu del món. S'han aconseguit alguns reptes, algunes fites, no? En termes de reducció de la mortalitat infantil, en termes de mutilació genital femenina... Però... tenim altres coses pendents, i sobretot en escenaris d'emergències com és el de Nigèria, no? I que vosaltres mateixos heu pogut comprovar.
El cas de Nigèria ens requeria a nosaltres fer-ho fora de l'època de temporada, per entendre'ns, i per això hi vam anar ara just abans de reincorporar-nos al Matí de Catalunya Ràdio, i deia la Quima Oliver, la coordinadora d'UNICEF Catalunya, que és paradigmàtic. Per què? Perquè al nord-est de Nigèria hi ha una situació de pobresa molt frapant en relació a altres zones del país. I ara us ho explicarem perquè us poseu en context respecte als reportatges que emetrem els propers dies sobre això, Domènec. I, a més, 2 milions de persones desplaçades perquè Boko Haram els està triturant a nivell social, no?
Exacte. Jo crec que el tema de Boko Haram és com si diguéssim la cirereta, no? Mm. És la culminació de tot d'una situació de crisi que ve de molt abans. A veure, Boko Haram sorgeix el 2009, grup terrorista, jihadista, ha matat més de 20.000 persones, ha forçat el desplaçament, com deies tu, de 2 milions de persones, però quan parlàvem amb en Vincent Coix, el coordinador d'emergències d'UNICEF a Nigèria, d'alguna manera traiem la conclusió que, el que diríem en català, plou sobre mullat, no? Perquè aquesta emergència de resposta a Boko Haram s'afegeix ja a una situació de crisi prèvia.
Clarament, una de les causes de la situació de crisi aquí és la insurgència i els desplaçaments que ha provocat Boko Haram. Però aquest factor s'afegeix a un nivell de pobresa molt alt previ a aquesta crisi. L'indicador de pobresa era greu, i també la falta de serveis, aigua, higiene, escolarització i serveis mèdics ja eren un problema.
Clar, situeu-vos, la República Federal de Nigèria és a l'Àfrica Occidental, és un país, podríem dir, el doble de gran que la península Ibèrica, té 186 milions d'habitants, és a dir, és un país superpoblat, i es disputa amb Angola el lloc de ser el primer productor petroler de l'Àfrica, i és, de fet, el 8è productor de l'OPEP i el 10è del planeta. I direu, a sobre, allà hi ha recursos naturals per poder-se'n sortir. Doncs efectivament, però és una de les societats més desiguals del món. L'últim d'una llista de quants?
152 països, una llista ordenada segons el desequilibri de rendes dels seus ciutadans, i Nigèria és el que va a la cua d'aquests 152 països. Això, traduït, vol dir que almenys hi ha 86 milions de persones que viuen en la pobresa extrema. I és en aquest context que UNICEF xifra en 8 milions i mig les persones que necessiten ajuda humanitària, sobretot als estats de Borno, Adamawa i Yobe, al nord-est del país. Aquests països on, com ens deia ara Vincent Coix, el responsable d'emergències d'UNICEF, aquests llocs on falta aigua, falta higiene, hi ha el risc de malalties i hi ha el problema de la desnutrició. Aquí són, diguéssim, els principals problemes i en els quals hem centrat aquest primer reportatge d'avui.
I per això us volem explicar que quan vam arribar José Antonio Rodríguez, el Domènec Subirà, la Quima Oliver i jo mateixa a Maiduguri, aquell mateix dia, mentre esmorzàvem, mentre buscàvem esmorzar, vam saber que hi havia hagut un atemptat amb dues nenes bomba petites en un dels mercats allà al costat nostre, sí. Això d'una banda, havien mort 30 persones, i en un poblat, perquè us feu a la idea, en un poblat, uns membres de Boko Haram havien agafat a tres criatures, els havien decapitat i els havien posat el cap al darrere a l'esquena. Aquest va ser l'arribada, és a dir, un dia darrere d'un altre la violència. Centrem-nos en un dels assentaments de desplaçats que van viure a Maiduguri, el de Shuari.
El de Shuari, sí.
Domènec,
és un camp de desplaçats. Tothom suposo que es pot fer una idea del que és, perquè n'hem vist imatges a la televisió. Acull 6.000 persones, 6.000 desplaçats, recent arribats, aquests de les àrees rurals que encara controla directament o indirectament Boko Haram. I allà, en aquest camp, van trobar testimonis com el de Saleh Abdullahi, que abans que els jihadistes arribessin al seu poble, abans que d'alguna manera se li trenqués la vida, ell era pescador al llac Txad i membre d'un govern local.
Van fugir per la insurgència. Estàvem envoltats per Boko Haram, però vaig aconseguir marxar. Però només amb el que duia a sobre, res més. I deixant allà familiars i fills.
I així, un darrere l'altre, els testimonis. Gent que rebia l'agressió de Boko Haram en els seus poblats, rebia, en alguns casos, l'assassinat en les seves famílies, fugien i arribaven als camps de desplaçats. Quima Oliver, les primeres necessitats a cobrir. Aigua, menjar, higiene bàsica. És a dir, allà esteu fent feines en molts d'aquests camps de desplaçats, que n'hi ha desenes de tot tipus, no? Perquè...
Sí, sí. La nostra feina allà es concreta sobretot en aquests sectors, amb el tema de nutrició per combatre la desnutrició aguda que hi ha, que pateixen molts nanos, sobretot en aquesta zona del nord. I en temes d'aigua, doncs també en el camp que tu comentaves ara, el de Shuari, per exemple, UNICEF el que ha fet allà és instal·lar tot el que és els pous d'aigua, no? I els punts d'aigua, que diuen ells, que és per proveir d'aigua. En aquest lloc, precisament, també, si recordeu, també és un cas especial perquè, a més de camp, és com un assentament on no només acull els desplaçats, sinó que, a més, acull la gent de la comunitat. Aleshores, tant UNICEF com altres organitzacions humanitàries que treballen allà, el que fan és proveir, sense distingir si la població necessitada és la desplaçada per el conflicte de Boko Haram o les que estan vivint allà, que a més ja són pobres de per si, com tu comentaves abans. No?
I, per tant, qüestions d'aigua i de sanitat. I això, imagineu-vos, els camps on nosaltres vam estar rodant imatges i recollint testimonis pels reportatges de ràdio que sentireu, José Antonio Rodríguez, veiem aquells vessals d'aigua. I pensàvem...
Gran fons d'infecció, o sigui, còlera, tifus i altres malalties que es poden...
Adquirir. Jugant a l'aigua, perquè vèiem aquells nanos amb ganes de jugar. L'Ali Malabukar ens deia des d'allà que una prioritat en aquesta època, en època de pluges, és precisament garantir les condicions sanitàries d'aquests assentaments.
We are just afraid that children play with the water.
Tenim por que els nens juguin amb l'aigua. Encara que els controlem, és molt difícil. I sabem que pot provocar còlera, i encara que prenguem mesures per afrontar-ho, un dels problemes principals que tenim són les inundacions. Quan vas pel camp pots veure tot el que està inundat.
This is not the only place. When you go around the camp, you see a lot of places that are flooded.
Aquí l'Ali Malabukar, que és el responsable del programa de sanitat del camp, ha citat específicament el còlera, no? I justament ahir, ja aquí a Barcelona, llegíem la notícia de que han trobat a Nigèria, s'ha produït un brot de còlera, no? Ara, altres malalties de les quals ens van parlar, la malària, el sarampió, la febre tifoidea, que són riscos reals, i l'any passat, fins i tot, ens ho explicava el Jorge Carabota, cap del programa d'erradicació de la polio d'UNICEF, doncs l'any passat van trobar-se amb un brot d'aquesta malaltia que semblava ja erradicada.
L'any passat hubo 4 casos de polio y la respuesta del gobierno, de UNICEF y también de los socios ha sido realmente vacunar a todo a lo máximo posible, especialmente a los niños de menor de 5 años, para que se crea o se genere una protección y para que la transmisión se interrumpa. Todavía la transmisión no se interrumpió porque hay algunos lugares, todavía algunas familias y algunas comunidades que no están siendo accesibles. Y esto es un problema actualmente.
I una de les coses que més impacta és la malnutrició, la desnutrició, la situació que vam viure en aquella clínica amb aquelles criatures tan petitones, moltes elles fugides de la violència. Aquell testimoni d'aquella mare que fugint va perdre un fill perquè se li va escapar en la fugida, no? I el van matxacar. Els de Boko Haram el van matxacar i amb problemes de desnutrició.
Problemes de desnutrició. El doctor Vicent Abang, que és el responsable de la unitat de cures intensives d'aquest hospital que ara tu deies on vam poder veure aquests nanos que ja estaven, diguéssim, en cures intensives, no? Ja estaven en una situació extrema a Maiduguri, doncs ell ens explicava una mica la font, l'origen d'aquests problemes de desnutrició.
Because of the food insecurity and the
degut a la inseguretat en general i a la inseguretat alimentària, molta de la gent que ha fugit dels pobles són en camps de desplaçats. Tenen problemes d'alimentació i sovint ens venen amb problemes de malnutrició severa aguda. Aquí intentem estabilitzar.
El que ens va semblar bastant sorprenent, i ho comentàvem amb la Quima, amb el Domènec i amb el José Antonio, quan vam sortir de la clínica, mica d'aquesta unitat de nens patint malnutrició és que dones tan fràgils, en una situació tan dura, moltes elles han fugit de famílies que els hi havien matat, elles són les que s'adonen que els seus fills pateixen malnutrició.
Elles ho veuen, se n'adonen, quan veuen que el nen està prim i comença a patir diarrees i vòmits i, a més, perd pes, aleshores venen perquè fem les proves per saber si pateix malnutrició.
Ho veureu perquè emetrem un reportatge avui al Telenotícies Vespre, precisament on aquesta presència d'aquests nanos tan fràgils, tan petits, envoltats de tubs, patint tant, i amb unes mares que psicològicament han patit uns traumes terribles perquè totes són fugides de la violència, no? Un cas ens explicava...
L'explicaves tu ara fa un moment, el de l'Aixa, que va tenir aquest, diguéssim, problema irresoluble ja amb un dels seus fills.
Jo vivia al poble de Zambala, però per l'atac de Boko Haram vam haver de fugir i córrer a Uosa, des d'on em van dur aquí. Però un dels meus fills es va posar malalt i mentre fugíem el vaig perdre.
Un altre cas que recordo és el de la Zara, que al final aquí estava una mica més contenta, però abans havia passat també per una situació traumàtica.
Jo vaig escapar de Boko Haram corrent a peu i la meva gent és a Camerún, desplaçats a diferents llocs. Però el meu marit és aquí i estic contenta perquè estan tractant els meus fills i espero que millorin.
I ara us pregunteu, molt bé, a UNICEF, Metges Sense Fronteres, Save the Children, totes les organitzacions intenten fer feina, nosaltres la vam poder constatar sobre el terreny, perquè, si no, a més, aquesta ajuda psicològica, no només humanitària, sinó psicològica, a les víctimes del terrorisme de Boko Haram no arribaria, i us esteu preguntant, i el govern de Nigèria què coi fa, no? És a dir, quina és la complicitat? En el cas d'UNICEF vam constatar que treballen conjuntament amb temes de salut.
Treballen conjuntament, sí. El govern de Nigèria és qui gestiona els camps, UNICEF proveeix l'assistència humanitària, però, esclar, estem parlant d'un país, abans dèiem això de que plou sobre mullat, perquè és un país on hi ha molta pobresa, és un país amb falta d'infraestructures, però també és un país on hi ha molta corrupció. Ara mateix també hi ha un govern molt inestable. El president es diu que està malalt, fa temps que no se'l veu aparèixer a la televisió, però sembla que aquest president està fent alguna cosa contra Boko Haram, cosa que l'anterior govern doncs no havia fet. Però, a sobre de tot, hi ha aquest problema que dèiem abans, no? La corrupció. Ens ho confirmava el cap d'emergències d'UNICEF, ens explica que sí, que és un problema que està sobre la taula, i com ells s'han de blindar.
It's a question which is all the time on the table.
És un tema que sempre és sobre la taula i per això UNICEF intenta avançar-se i com moltes altres organitzacions segueix uns procediments regulats. I les mateixes autoritats ens animen a fer-ho. Quan fem la distribució, seguim unes mesures per evitar qualsevol desviament. Pot passar, però tenim sistemes per evitar-ho.
La dada aquesta que penso que és aquesta dada que estàs ara tu mirant aquí, que penso que és important. La mateixa Oficina Nacional de Estadística del país calcula que l'any 2016 a Nigèria, atenció, es van pagar 38.000 milions d'euros en suborns a funcionaris públics. I això suposa el 39% del pressupost federal d'educació. Evidentment és un problema per un país que ha de solucionar tanta emergència.
Volíem situar-vos, perquè ara, tant avui, aquest vespre, al Telenotícies Vespre, com diumenge, en el Telenotícies que ha dit el nostre company Ramon Pellicer, veureu un altre d'aquests reportatges, però dilluns, dimarts i dimecres nosaltres compartirem amb vosaltres uns reportatges que amb molts testimonis del que tot això significa. Però necessitàvem que us féssiu la idea del que significa la situació al nord-est de Nigèria, amb aquests 2 milions de persones desplaçades per la violència del terrorisme jihadista de Boko Haram. I aquests dies que nosaltres hem viscut aquesta realitat a Barcelona, a Cambrils, on han mort 16 persones, doncs hem de pensar també en totes les víctimes vives que sobreviuen, Quima Oliver, amb moltes dificultats i que necessiten de la vostra ajuda i per tant, per això aquesta emergència, no?
Sí. No, i a més tenint en compte que la meitat de la població desplaçada són infants, els que són afectats, els que estan amenaçats de desnutrició greu aguda Algú de greu, però són infants, són quasi 500.000 els que poden veure's afectats només en aquella zona, i per atendre'ls, més enllà de les condicions que hi hagi al país, doncs es necessita col·laboració, es necessiten fons, es necessita el suport de tots per poder atendre, perquè són ells... Aquesta és una crisi, bàsicament, una crisi de protecció de la infància, perquè la violació dels drets en l'àmbit de la protecció són brutals, no?
Hem de dir que mentre rodàvem el camp i mentre gravàvem aquestes entrevistes, José Antonio, tu tenies realment dificultats, perquè malgrat la duresa d'aquests testimonis, malgrat que quan parles amb aquells nens de 10, 11, 12 anys que han fugit a casa seva veient com els hi mataven els germans davant seu, els pares, les mares, tu els tenies amb un somriure agafant-te, sí. I em deies, és que no puc treure la càmera, o sigui, és que no puc posar el micròfon, perquè realment els nanos continuen mantenint aquella alegria que sempre veus a l'Àfrica, quan vas a Etiòpia, quan vas a Kènia, malgrat tot, no? Malgrat tot.
El somriure mai el perden, no? Ni ells ni les mares, i és una cosa que després mirem aquests reportatges, veurem que, a pesar de tot, estan rient, no?
Sí, però jo us he de dir que la batalla de l'aigua no se m'oblidarà mai. Vam marxar de l'últim camp, de l'últim assentament, i quan estàvem pujant al cotxe, un d'aquests nens de 2 anys va veure una ampolla d'aigua dins del cotxe, la mirada, no us la puc reproduir, va agafar l'ampolla i se li van tirar a sobre 10 nanos que el van cascar perquè havia agafat aquesta ampolla, van posar ordre, van treure el fuet, i se'n va anar amb un orgull i amb un somriure a la cara perquè havia pogut, tu, no, Domènec...
Bàsicament és que aquell nano era molt petit, els que se li van tirar a sobre eren més grans i li van voler agafar l'ampolla. Aleshores, nosaltres vam dir en concret tu els i vas dir no. L'ampolla l'ha agafat aquest nen i és per ell. Es va empoderar, diguéssim.
Es va empoderar i aquell nano no es va separar de la teva mà, Domènec, amb tot el matí.
L'estona que
era, era un dels molts, molts, molts nens que reben l'ajuda, en aquest cas d'UNICEF.
5 anys tenia.
Trucant als telèfons que vosaltres ja coneixeu, perquè UNICEF té una història de 70 anys, però de debò hi ha una emergència en aquell país, 900-907-133, 900-907-133, 8 milions i mig de persones, 2 milions de desplaçats, 10.000 nens i nenes desapareguts, no se sap on paren. És a dir, nenes segrestades. Quima, és que la situació és duríssima i les que s'escapen han passat una tortura.
Sí, perquè el que coneixem i el que nosaltres hem vist, diguem, són les zones controlades, no? Més o menys, però després hi ha totes les dones i nenes que estan segrestades que viuen a la zona del llac Txad, i no només de Nigèria, sinó dels països veïns, i allà l'accés de l'ajuda humanitària és impossible. I només per dir-vos que la necessitat de fons que tenia Nigèria, que eren de 147 milions de dòlars, tot just ara en portem la meitat. Vull dir que per poder continuar aquest treball es necessita poder comptar amb aquests fons, i per això la nostra campanya, en la qual ens hi han col·laborat la Clara Segura i en Marc Márquez, apel·la una mica al compromís i la complicitat de la ciutadania i vostra a través de l'SMS i del telèfon.
Quima Oliver, ha estat un plaer enorme compartir amb tu aquest viatge, aquesta descoberta d'aquesta realitat que alguns companys nostres amb moltes dificultats van fent, molts freelancers que coneixen bé l'Àfrica i que hem tingut l'oportunitat amb José Antonio Rodríguez i amb Domènec Subirà de poder-ho fer. Per tant, gràcies per l'oportunitat, i sentireu testimonis com el de l'Aixa Mohamed. Com actuen els jihadistes amb les dones així?
Quan arriben, agafen nenes, dones i fins i tot s'emporten les dones grans. Moltes vegades diuen que volen casar-se, sobretot amb les nenes. I si no hi accedeixes, et maten. La majoria de les vegades les lliguen i les violen i se les emporten amb ells.
Així, elles són les víctimes de Boko Haram. A partir de dilluns sentireu els reportatges que hem preparat per compartir allò que hem viscut.